segurament va inventar l'arquitectura moderna de la mateixa manera que el, no sé, que el Chuck Berry ho va fer amb el rock and roll o la Coco Chanel amb la moda. Va crear una nova manera d'entendre l'arquitectura. En l'arquitectura del Mies van der Rohe el més important és l'espai que es crea. Ja no són ni les parets, ni la forma de l'edifici, sinó la qualitat de l'espai interior.
L'Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe, té molt clara la influència que l'arquitecte alemany va exercir i continua exercint encara. Només a tall d'exemple, el 27% dels prop de 90.000 visitants que va tenir el pavelló de Barcelona l'any passat són estudiants d'arquitectura d'arreu al món.
Elements com l'estructura lliure, els pilars independents de les parets, de manera que es conformen els espais atenent a la sensibilitat i a la qualitat de l'espai, però no a les necessitats de la gravetat. Però al mateix temps, la capacitat de mantenir elements clàssics com la geometria, la proporció, la noblesa dels materials. Mies és una síntesi entre el millor que té l'arquitectura clàssica i el millor que la tècnica del segle XX va poder aportar.
Hem preguntat a la directora de la Fundació quines altres obres de referència triaria de Mies van der Rohe, més enllà de la indiscutible icona barcelonina de Montjuïc que el va consagrar. I ens en diu dues.
L'altre gran edifici d'aquest moment, la Casa Tugendhat, és un habitatge unifamiliar que fa per uns intel·lectuals jueus. A Brno és la seva casa on ells viuen i han de criar els seus fills. És una casa meravellosa, és el pavelló de Barcelona convertit en un habitatge i és la casa que tots voldríem tenir encara ara. Segurament destacaria l'edifici Seagram de Nova York, a Park Avenue, que és un gratacels que regala una plaça a la ciutat. És a dir, Mies decideix no ocupar tota la parcel·la, sinó només la meitat. I l'altra meitat hi fa una plaça amb uns estanys, uns bancs correguts. És un espai, aquesta plaça, que no estàs a dins de l'edifici, però ja no estàs a la ciutat.
Mies van der Rohe es va exiliar als Estats Units amb l'ascens del nazisme. Ho va fer després d'haver dirigit la Bauhaus i d'haver estat col·laborant estretament durant una quinzena d'anys amb la seva mà dreta, Lili Reich, una figura desconeguda per al gran públic que ara la Fundació es proposa recuperar com un dels seus objectius immediats. Es tracta, en definitiva, de reivindicar el treball col·lectiu, perquè, com reflexiona Anna Ramos, els genis no treballen mai sols.
El que volem reivindicar i estem fent, per exemple, és la figura de la Lili Reich. Va ser en societat amb ella que a mi es va descobrir la modernitat, no? I aquest afany d'atrapar l'esperit del seu temps és quelcom que van fer plegats. Aquesta associació es va trencar quan ell va marxar a Amèrica, però durant aquests 14 anys que van ser socis va ser una etapa extraordinàriament productiva i el que volem és aprofundir i treballar per la memòria d'ella, no?
Pel desembre, la Fundació prepara un simposi entre tots els gestors culturals del llegat de Mies van der Rohe a Europa per estudiar com se'l pot fer més visible i donar-lo a conèixer.